El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
I parlem d'altres mesures que també ha posat damunt la taula el govern espanyol, perquè Pedro Sánchez ha presentat una bonificació en les taxes sobre l'energia amb una pròrroga de l'IVA reduït de la factura de la llum i del gas del 5% durant 6 mesos més. A més, l'executiu espanyol també ha prohibit durant el 2023 el tall de subministraments essencials i també ha permès l'extensió del bo social. En volem parlar aquesta hora amb l'Oriol Xalabarder, vocal de la Junta de la Delegació del Vallès dels Enginyers Industrials de Catalunya. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
El govern espanyol ha pres la decisió de mantenir aquesta reducció de l'IVA de la factura de la llum. Us sembla un bon mecanisme?
Bueno, a nivell de contenció de preus, sempre clar, tots els impostos és un mecanisme dintre de la part fiscal correcta, sí.
Ha ajudat a contenir aquest preu de la llum, també aquesta, la part de la factura, però el cert és que, en general, estem passant per un moment de certa contenció en el preu, no?
Sí, la veritat és que aquesta segona part de desembre el preu ha anat baixant. Sobretot veiem que també tant Alemanya com a França, que és els que tenen més tensions en tema de subministre de gas, també ha baixat el preu, el mercat també de gas europeu també ha baixat i ha fet que en general s'hagi contingut el preu.
I això per què ha passat?
Bueno, això doncs suposo que una part és que el tema del consum, o sigui, les reserves estaven plenes, no hi ha hagut un consum de gas excessiu perquè tampoc no ha fet molt fred i per tant doncs ha fet que això doncs es contingués, això en el curt termini. I en el llarg, pues, suposo que es veuen que es van desenvolupant les infraestructures d'una manera doncs, correcta i doncs, això fa que els mercats es destensionin.
Uh-huh. Per tant, diguéssim que en aquest cas les bones temperatures, no?, les temperatures massa càlides per l'època de l'any ens han ajudat.
A nivell de consum energètic, sí. Ara, per exemple, el dia de Nadal i estàvem a la meitat, diguéssim, de consum màxim, diguéssim, que tindríem. O sigui, normalment, en un dia d'hivern fred pots arribar a 40.000 megawatts i el dia de Nadal, la màxima, doncs, vam arribar a 22.000. Això era perquè la temperatura doncs, era elevada per l'època.
Perquè no ens cal posar la calefacció, bàsicament, no? Perquè podem sobreviure sense calefacció. I clar, aquí hi ha un altre element, més enllà d'aquesta part impositiva, no?, d'això que explicàvem, d'aquest mantenir l'IVA del gas al 5%, que és l'excepció ibèrica, no? Ara que han passat ja pràcticament 6 mesos des que es posava en marxa aquesta excepció ibèrica, quin balanç se'n pot fer?
Ara, el balanç que es pot fer és que s'ha aconseguit baixar el preu al voltant d'un 15%, entre un 10, 15 o un 20, depèn de com facis els números exactament. Sí que és veritat que hi ha hagut 2 mesos en què va ser l'octubre i ara també ja comencen a haver-hi que l'excepció ibèrica doncs, pràcticament no actua. No? Inclús hi ha hagut dies de que l'excepció ibèrica era negativa perquè el gas era més barat que el límit, el topall. Això en el futur ens hi podem anar trobant, perquè també el límit anava pujant fins al 70 i ara, de fet, el MIPGAS està doncs, a 69, 60, 65 i 70. No? Per tant, jo crec que és positiva en el sentit de que s'ha baixat alguna cosa, potser no tan positiva com per tota la problemàtica que ha representat a l'hora de traslladar preus als clients, i en el futur veurem si però la previsió, diguéssim, és que si el preu continua de gas, continua a la baixa, doncs l'efecte serà mínim.
I no caldrà fins i tot, no?
No, bueno, és automàtic. Al final, si tu... O sigui, si el preu arriba al mateix límit del preu del gas, doncs llavors automàticament la fórmula surt que el sobrecost és zero, no? I equival, diguéssim, que no hi ha estalvi perquè tampoc no hi ha sobrecost.
Per tant, no s'aplica, diguéssim, bueno, es queda en stand-by, per dir-ho d'alguna manera,
sí,
no?
Sí, la fórmula et porta, diguéssim, que no és que es quedi en stand-by, sinó que la fórmula matemàtica et porta que no hi hagi el cost aquest, diguéssim. Assumeix que el mercat tingui el mateix preu d'una manera que de l'altra.
Però la problemàtica del cost de l'energia entenc que la mantenim, que la seguim tenint, no?
Sí, a veure, si mirem des de dades històriques, sí. No, si mirem de dades històriques, pues ara el futur de l'any que 2023 estem a 179 o 180. No? Si mirem quan estàvem a 50, pues estem molt per sobre. Si ho mirem respecte al desembre de l'any passat, que a més va ser una de les puntes, pues l'any passat vam arribar a aquesta època quasi bé 300 euros megawatt. No? Si mirem això, doncs respecte a l'any passat estem millor, no? Però si mirem des respecte a l'anterior a la crisi, estem molt per sobre.
I hem d'assumir que això es quedarà així? És a dir, que el punt en el que estem ara no baixarà gaire més o pot arribar a baixar més?
Jo no, és difícil dir-ho, però la sensació és que baixar molt més a curt termini, em refereixo a un, dos anys, no baixarà massa. De lo que estem ara, dels 175, d'aquests números. A llarg termini sí que quan hi hagi més implantació d'energies renovables, la previsió és que el preu acabi baixant més. Sí. Llavors sí.
Per tant, la situació realment hem de veure una mica com s'acaba concretant tot plegat, no? Però vaja, entenc que aquí segueix plantejant-se per tant la necessitat d'altres mesures, no?
Sí, per exemple, ja dintre d'aquest paquet hi ha la mesura de l'autoconsum compartit que estén sobre taulada, que s'estén a 2 quilòmetres. Aquesta és una bona mesura estructural, no? Del que és implantar autoconsum implica doncs una reducció de la demanda i també al final una reducció de lo que és el preu de mercat. I aquesta és una bona mesura. Jo crec que aquesta, i per mi jo sempre dic que el que falta és que es faciliti més la tramitació d'autoritzacions, sobretot en tema d'autoconsum i en tema de generació amb fonts d'energia renovable, no? Que aporten energia no condicionada al preu del gas i això fa que el preu baixi, impulsa el preu cap a baix.
Mm-hmm. Clar, aquí, per tant, podem dir que l'any 2023 pot ser l'any de l'energia renovable o ha de ser l'any de l'energia renovable o de fet ja ho ha estat el 2022?
Jo crec que no podem parlar d'anys de l'energia perquè, per exemple, les autoritzacions de renovables doncs de mitja tarda és entre 3-4 anys obtenir una autorització. Per tant, no pots dir aquest serà l'any. Ara, que serà un any important perquè s'impulsin projectes i que hi hagi ja la connexió definitiva de projectes que s'han madurat des de l'any 2021 o des de l'any 2022. Sí, ja s'han de començar a notar que hi hagi més connexió. Però és un període més llarg, no només un any, sinó que estarem connectant o implementant renovables més d'un any.
Clar, però entenc que en aquest cas parles més a nivell de grans projectes de renovables, però una de les coses que sembla que tots plegats hem acordat és que el que ens ha portat aquesta crisi de preus és portar les energies renovables a l'àmbit més domèstic, no? Moltíssima gent ha demanat posar-se plaques a casa, està buscant mecanismes per portar-se plaques a casa. Podríem dir que és la part bona que ens podem endur d'aquesta crisi?
En aquest sentit, sí. En aquest sentit, sí que t'has donat la raó que aquest any, diguéssim, aquí què vam tenir? L'any passat ja hagués pogut ser-ho, però de vegades hi ha efectes sobre les subvencions que són perversos, perquè el desembre del 2021 es va, diguéssim, aprovar o va publicar la Generalitat les subvencions i durant tot aquest any hi ha hagut molta gent que no ho ha instal·lat perquè ha anat esperant la subvenció, que es resolgui. La subvenció està resolta amb un 30%, falta bastant encara, però la gent anava esperant fins que al final els deien que és el preu que està l'energia elèctrica, vostè no té que esperar la subvenció, vostè té que instal·lar. I això sí que ho veiem ara, no? Que la gent està instal·lant molt tema d'autoconsum individual i amb el col·lectiu, al passar-ho a 2 quilòmetres, també et dona molt avantatge. I també hi ha projectes que sí que es dificulten perquè són projectes segurament més lents de madurar que no els d'autoconsum individual, que aquests són relativament ràpids, sobretot en l'àmbit domèstic, però que jo crec que en aquest sentit sí que t'haig de donar la raó que el 2023 serà un any on hi haurà molta implantació d'autoconsum. De fet, a vegades m'agrada destacar que a Catalunya sí que amb renovables d'àmbit gran estem a la cua d'Espanya perquè les tramitacions són molt difícils. En canvi, amb autoconsum, la societat ha respost i estem un altre cop, no sé si estem líders, però estem dels primers a l'Estat amb implantació d'autoconsum.
Uh-huh. Clar, i per tant aquest seria el punt positiu que ens podríem emportar de tot aquest canvi legislatiu, no? En certa manera, tota aquesta manera de... Vaja, canvi legislatiu no, canvi de mentalitat, podríem dir, no? S'ha provocat un canvi de mentalitat.
Estàvem i estem en transició energètica, el fet de que els preus pugin molt, aquesta transició l'ha accelerat, això no hi ha dubte. I un dels efectes és el preu del gas, però l'altre també és el tema del cost del CO2, que això és una part que fixa... és un impost però que es marca des d'un punt de vista d'un mercat, que fixa la Unió Europea, i això no ha baixat en tota la crisi. La Unió Europea ha d'aplicar mecanismes perquè baixi el preu del gas, però un mecanisme que podien haver aplicat, que era baixar el tema del CO2, ells no ho han fet. Sempre l'han mantingut, doncs, inclús ara ha tornat a pujar, va estar a 80-90, va baixar a 70 i torna a estar a 80-90 un altre cop. Llavors aquest mecanisme i el fet que el preu de l'electricitat estigui car fa que la gent acceleri aquest procés de transició.
Doncs moltíssimes gràcies, Oriol Xalabarder, vocal de la Junta de la Delegació del Vallès d'Enginyers Industrials de Catalunya. Gràcies i que vagi molt bé, que tinguin molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.